migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Estem en els inicis del mes d'octubre, avui primer divendres, també memòria litúrgica de Sant Bru, a les portes de la celebració demà de la Mare de Déu del Roser, per cert, festa important a Sarrià, a Barcelona i en altres llocs de Catalunya. I precisament l'església que fa camí a Catalunya és notícia perquè es troba des d'avui i fins dilluns a Roma, representada pels membres de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat i molts fidels creients catalans que es fan presents a la Ciutat Eterna i al Vaticà per unir-se als actes pels 800 anys d'aquesta entitat, d'aquesta confraria, amb moltes activitats que ja comencen aquesta tarda, unes sardanes per la pau, una pregària amb la comunitat de Santa Egídia, Santa Maria Intrastevere, demà dissabte a les 10 del matí amb una audiència amb el Papa Francesc, una ballada de sardanes a Sant Pau Extramurs, una de les quatre basíliques majors romanes, un concert de l'Escolania de Montserrat, també demà al vespre, i després diumenge participació en l'Àngelus del Papa, i una missa a la Basílica Vaticana presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, una ofrena floral el mateix diumenge a la tarda, i dilluns al matí la missa de Rèquiem pels confrares difunts presidida per l'abat de Montserrat, Manel Gasc, al matí a Santa Maria la Major, a Roma, i d'aquesta manera a les desenes, moltes desenes de pelegrins catalans que són a Roma ens representaran una mica a tots, a tota l'Església, a totes les diòcesis amb seu a Catalunya. Moltes felicitats a la confraria de Montserrat i a tot el carisma montserratí. Avui a la taula de testimonis tindrem precisament una persona que ara mateix se'n va a Roma a participar en aquests esdeveniments, Àngels Arrabal, membre del secretariat d'ecumenisme de l'arxidiòcesi barcelonina, que també ens farà balanç del que ha estat el temps de la creació. Fins aquest mateix dimecres, dia 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís, i des de l'1 de setembre ha passat un període que per iniciativa del Papa va des de la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació fins a la festa d'aquest gran patró del medi ambient, que és Sant Francesc d'Assís. Tot això donarà pas també a una estona que dedicarem als clergues regulars, als teatins. Potser molts de vosaltres heu sentit a parlar d'aquest orde, que és una mica l'origen, el bressol de molts altres ordes i congregacions que a partir del segle XVI van començar a fer camí, entre ells els jesuïtes i molts altres. En parlarem amb un dels seus representants a Barcelona, Miquel Bonet. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis, molts temes tenim, el temps de la creació amb comunitats cristianes de Catalunya que l'han viscut, els 500 anys dels clergues regulars, els teatins, un any jubilar que va començar el 14 de setembre passat i que durarà fins al 14 de setembre de l'any vinent pels 500 anys, com dèiem, de la creació d'aquest orde, i el pelegrinatge a Montserrat, això és gairebé online, en directe, des d'avui i fins dilluns. Saludem primer Àngels Arrabal, membre del secretariat d'ecumenisme de l'arxidiòcesi de Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Déu vos guarda, bona tarda.
Com
gràcies,
està?
Gràcies per acollir-nos.
Nosaltres encantats, ja que hem començat el programa parlant de Roma. Quina expectativa té vostè d'aquest pelegrinatge? Serà una moguda important, a Roma?
És una moguda...
Ja ho és, vaja.
És una moguda molt important. Crec que ens aplegarem unes 800 persones, potser.
Pels 800 anys, una per cada any.
Una per any, una per any. I tinc entès, no t'ho sé dir.
Ja ens ho confirmarà quan torni.
Exactament. Però sí, fa molta il·lusió... celebrar la devoció a la Mare de Déu de Montserrat, fer-la present a Roma, que ja ho està, perquè ja sabeu que hi ha aquella església dedicada a Santa Maria de Montserrat.
L'església d'Espanya, que es diu, que és de Montserrat. Sí.
Però aplegar-nos tanta gent, devots de la Mare de Déu de Montserrat, i amb aquesta cultura, aquesta representació de catalanitat amb la cultura, I la religió jo crec que serà un factor molt important i que gaudirem molt i molt. Ja us ho podrem explicar després.
Tant,
o algú dels 800
segur
més
que sí.
Vagi i que convidis
vostè o algú
a aquesta taula.
Sí, no, amb molt de gust. Demà a les 10 del matí hi ha aquesta audiència amb el papa, que segur que serà també molt catalana.
Molt catalana i molt entranyable, perquè el Sant Pare fa les trobades, les fa molt, molt entranyables.
Moltes vegades lliura el discurs escrit i parla espontàniament, que també és bonic, això. No sé si ho farà demà, ja veurem.
Ja veurem.
Saludem, d'altra banda, Miquel Bonet, que és religiós, sacerdot, diocesà de Barcelona, dels clergues regulars teatins, que des del 14 de setembre passat viuen un any jubilar pels 500 anys del seu naixement. Bona tarda, pare Miquel, benvingut.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Moltes felicitats. Bé, com definiria els clergues regulars, els teatins? Perquè a vegades la gent pensa, és un ordre religiós, sí, però sobretot són allò que en la història es diu els sacerdots diocesans que començaven a viure en comunitats, no? D'aquí ve el nom, de regular.
Exactament. Crec que és la millor definició. És sacerdots seculars que van començar a viure en comunitats.
Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, han donat pas a altres replantejaments d'aquest model, no?
Sí, sí. A més, ja no sé on ho he llegit, perquè últimament t'he llegit molt, no?
Sí.
Els fets són els fets. Després vendran les interpretacions dels fets, no? Però, diríem, el brou de cultiu dels clergues regulars van ser aquells socis de l'amor diví que van començar a aparèixer a Gènova. Després se van estendre cap a Roma, cap a Venècia, cap a Verona. Tot Itàlia està a ple d'aquests grups de seglars que eren un número tancat, podien ser de 40, hi havia grups que eren 50. Entre tots ells, la major part eren seglars i hi havia 3 o 4 capellans. I a partir d'aquí, Sant Caietà va veure que per renovar l'Església no bastava això, que era bo i necessari, però que havia de renovar veritablement el que es deia en aquell temps, el cap i el cos. Uh-huh. I si el cap no està ben assentat, el cos no segueix.
Sant Gaietà és el vostre fundador, no? El fundador.
Exacte.
Dels clergues regulars.
Un dels fundadors.
Un dels fundadors. Dóna nom a l'església santuari, que hi ha aquí al costat d'aquesta casa, al carrer Consell de Cent, molt a prop del Seminari de Barcelona, el santuari dels teatins, on ara mateix hi ha 2 clergues regulars, vostè i un altre, i són pocs en general arreu del món, no és qüestió de nombre.
Sí, però al llarg de la història sempre hem estat pocs.
Uh-huh.
Anècdotes, com una, no?
Sí.
Del cardenal Carafa, en diàleg amb Sant Ignasi. Sant Ignasi li deia al Carafa: sou tan exigents que no teniu vocacions. I Carafa li contestava: i vosaltres sou tan oberts que vos entra massa gent.
Uh-huh. Sí. Clar, o sigui, cada vegada trobar el punt d'equilibri és difícil, oi?
No, i se coneixien, però són molt austers, no? Molts pobres. Confiança total en la providència.
Això és important. Bé, com a sacerdots diocesans, doncs vostès són preveres, han rebut la formació per ser preveres i estan al servei de l'Església, tot i que en el cas dels 2 que són a Barcelona tenen aquesta església santuari del carrer Consell de Cent de Sant Gaietà, on hi ha culte habitual. També és un lloc amb molta activitat cultural, de concerts, els diumenges a la tarda.
Exactament.
I bé, molta gent hi va, és un lloc, diguéssim, on hi ha parròquia, per entendre's, encara que no sigui parròquia formalment.
Sí. El cas és que el poble senzill no distingeix entre esglésies i parròquies.
Sí, exacte.
No? I diuen la parròquia.
Ells van a missa o van a
exactament.
Les activitats que hi hagi.
No? Però, veritablement, pues, crec que va ser un gran encert això d'obrir les portes, no? Quan el papa demana tant que obriguem les portes, la gent, molta gent no creient, no se'n surt dels concerts preguntar-se tant de bo totes les esglésies estiguessin obertes a la cultura com esteu vosaltres, no? Per
bona
mi
cosa.
Ha estat providencial, no? Gràcies als seglars també que ens ajuden, perquè veritablement dos capellans, pues, no
clar,
poden fer gaire
cosa. I en molts llocs en són més i també necessiten ajuda, certament. Bé, pare Miquel Bonet, hi ha una de les activitats programades des del 14 de setembre passat, quan va començar aquest any jubilar pels 500 anys, fins al 14 de setembre de l'any vinent. Per exemple, la més immediata és a l'octubre, el 22 d'octubre.
El 22, a veure, en principi estava convidat el bisbe Sergi, però...
El tenim a Tortosa.
I, bueno, i per... també vull insistir que la diòcesi m'ha obert de part en part les portes i m'ajuda amb aquests 500 anys, no? I passaran per la nostra església pues, tots els bisbes auxiliars, el cardenal, i, clar, aquest dia 22 farà el bisbe Sergi, pues, va connectar amb el provigiari i en seguida em va dir, sí, compta amb mi, me faré present.
Mossèn Emili Gil i serà...
Serà només una missa, vendrà la coral de Capella Francesa de Barcelona, amenirà a la missa o a cantar la missa, i després tindrem un dinar fraternal amb la gent que se vulgui apuntar.
La missa a quina hora serà? Del migdia?
A les 12:30.
A les 12:30, a dos quarts d'una, al carrer Consell de 193, si no recordo. 293, perdó, entre Enric Granados i Balmes, no? Ben a prop del centre de la plaça de Catalunya i d'aquí mateix on ens trobem ara. Doncs això serà el 22 d'octubre. Després, per la primavera, s'espera la presència del cardenal Omella, arquebisbe de Barcelona, i la clausura és el 14 de setembre de l'any vinent, em sembla que a Roma.
Exactament. Aquí no sé com serà la cloenda, però volem reunir-nos tots a la Basílica de Sant Pere, on va començar la nostra ordre. Jo sempre me demano com s'ho varen fer aquells per poder damunt la tomba de Sant Pere fer els vots religiosos, perquè no he trobat cap altre ordre que tingués el seu naixement en aquest lloc tan emblemàtic pels cristians, no?
Sí, sí.
I allà ens volen reunir, ja tenim el permís, no? També per renovar tots els teatins que puguin reunir-nos per renovar també la nostra compromís dels vots de castitat, pobresa i obediència.
Doncs molt bé, tenen els compromisos propis dels religiosos, però són sacerdots al servei de la diòcesi. Això serà, ja en parlarem, al setembre de l'any vinent, si Déu vol. I moltes gràcies per haver-nos ajudat a conèixer una mica més els clergues regulars, que després són d'alguna manera origen, com dèiem, no?, dels jesuïtes i d'altres
sí.
Ordes i congregacions.
No, i derogant en gent aquests dies, no? Claro, m'hauran de traspassar a les categories i la manera de ser del 1500. Perquè, per exemple, els teatins no tenim... La gent demana, i a què vos dediqueu els teatins? Doncs pues, són capellans.
Uh-huh.
Mentre que els barnabites...
Uh-huh.
Ells ja es van enfundar per educar l'aristocràcia.
Uh-huh.
Avui dia seria difícil entendre, o ens és difícil entendre com una ordre religiosa s'afunda per educar l'aristocràcia. Però després van venir els somascos,
sí,
que es van dedicar als orfes. Això ja és més comprensible en les nostres categories del segle XXI, no?
Clar, clar, clar.
O com van venir els Camils, no?
Sí, sí.
En l'Hospital d'Incurables, que també va fundar Sant Cretà allà a Venècia.
Els Escolapis de l'Educació.
Els Escolapis, també. El cas dels Escolapis per mi sempre ha estat curiós, perquè Sant Josep...
De Calassanç.
Estava amb el germà de doctrina cristiana, però allà havien de pagar. I ell va dir, no, els que no tenen també tenen dret a l'educació.
Clar,
no?
Clar, sí, sí.
I ho va fundar.
Efectivament, ben important això, i precisament aquesta setmana passada el papa ho va dir, que l'ensenyament ha de ser gratuït. No està de malament recordar-ho.
I una de les anècdotes, quan van tenir dificultat a la parròquia on es reunien, Santa Dorotea, es van refugiar a la porteria dels teatins de Sant Andreu de la Valle.
Déu-n'hi-do.
Molt bona relació entre escolapis i teatins.
Doncs bé, els clergues regulars celebren 500 anys, com dèiem, coneguts com els teatins van donar pas des d'una visió més integradora, més sacerdotal en global, doncs a altres ordes o congregacions més especialitzades en diversos carismes, com són els barnabites, els somascos, els jesuïtes, els camils i els escolapis, entre d'altres. Ara no hi ha temps per més de donar veu a Àngels Arrabal, que l'ha escoltat amb molta atenció.
Amb molta, molta atenció, perquè estava pensant reservar-me l'any que ve, si Déu vol, per anar a Roma, ajudar-los a celebrar
molt bé. Sí,
el centenari.
Sí. Està a punt de participar en el pelegrinatge català a Roma i ja vol anar també l'any que ve.
Jo, si em perdonen, emulando a la Belén Esteban por un billete mato.
Molt bé. Doncs parlem del temps de la creació, per no allargar-nos amb altres temes. El temps de la creació és aquest període que el papa Francesc ha establert dels últims anys, de l'1 de setembre, Dia Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, al 4 d'octubre, que ha estat aquesta mateixa setmana, festa de Sant Francesc d'Assís.
Sí, jo crec que aquesta és una evidència més de l'ecumenisme amistós, no? Vull dir, l'ecumenisme, si no és a través de les persones, no arriba, si més no, no comença bé. Llavors, que l'Església Catòlica hagi fet seva aquesta iniciativa del patriarca de Constantinople, que va determinar que el dia 1 de setembre fos el dia de la Terra, i els Sants Pares l'han fet seva i l'han allargat, en el cas del Sant Pare Francesc, fins al 4 d'octubre, permet, primer, donar una imatge de germanor, i després per una sèrie d'activitats en les que hem de treballar plegats els uns amb els altres, no? I ja no solament són ortodoxes i catòlics, sinó que s'han aplegat també, s'han afegit els germans protestants, almenys a Barcelona, amb molt de gust. Uh-huh. Llavors aquesta cerimònia ja l'anem preparant gairebé, ja ens acomiadàvem l'altre dia i ja dèiem, bueno, fins l'any que ve veiem com ho farem. I la treballem entre tots, liderats o una mica conduïts per la xarxa Laudato Si. Llavors, aquesta xarxa Laudato Si aplega un nombre d'entitats, jo m'atrevia a dir que la majoria catòliques, però vaja, de tot tipus, que ens anem trobant al llarg de tot l'any i cristal·litza en aquest temps de la creació.
Molt bé. Amb molta formació, molta pedagogia, també.
Sí,
doncs,
sí.
Hi ha hagut dues pregàries, la pregària ecumènica d'aquest 26 de setembre, la setmana passada, la del dissabte passat, dia 30, oi?
La visita guiada a la Sagrada Família, una visita, jo sempre dic, permeti'm, pare Miquel, quan vaig a la Sagrada Família i demanem una visita, sempre dic, sobretot que sigui cristianitzada, perquè clar, si ens expliquen el que pesa la pedra de l'altar, ja és important, però el que interessa d'una visita a la Sagrada Família per un creient és la simbologia, el significat de tota la simbologia.
Com va entendre Gaudí aquest misteri de Déu reflectit a la pedra, no?
Llavors tenim la sort de que mossèn Josep Maria Turull, mossèn Jordi Albert Garrofé i mossèn Andreu Salines condueixen a tres grups, castellà, català i otro, diferents.
Altres llengües, sí.
Altres llengües que fan una visita, ens fan una visita per tota la Sagrada Família, que finalitza amb una pregària ecumènica a la cripta. Mm-hmm. Vull dir, és a dir, que el temps de la creació comporta tots aquests esdeveniments.
Sí, la nostra comunitat també visita la Sagrada Família.
Ah, molt bé. I moltes altres, ho sabem, de Barcelona
sí,
i de Catalunya.
Sí, moltes altres.
Ja,
sí, amb
això de, també crec que és una nota important, que de la gent que hi va de la nostra comunitat, molts no són practicants ni creients, no?
Sí, sí.
I m'agraeixen realment que ens hagi donat l'oportunitat de fer la visita de la Sagrada Família.
No? Molt bé, molt bé.
Amb aquests ulls, amb aquesta interpretació.
Exacte.
Els ulls cristians.
Sí.
Bé, per no allargar-nos, ens queda molt poc temps, però Àngels Arrabal ens ha fet una petita síntesi del que és el temps de la creació. Cada any, des de l'1 de setembre fins al 4 d'octubre, ens ha parlat de la xarxa Laudato Si. En tornarem a parlar d'aquesta xarxa molt important. També hi ha les ecoparròquies, diferents grups que treballen per aquest compromís, que no és allunyar-se del missatge central de l'Església, sinó integrar, no?, la cura de la terra. Això Sant Francesc d'Assís ja ens ho deia.
La cura de la terra comuna, és que a més estem visquent tots sobre la mateixa terra.
La casa comuna, exacte, sí, sí. I una pinzellada en el minut que ens queda, Àngels Arrabal, sobre el que espera d'aquest pelegrinatge a Roma, 800 anys de la confraria de Montserrat. Vostè la coneix, no sé si és confrara concretament d'aquesta confraria.
Sí, 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 molt bé. Sóc confrara. Què espero d'aquesta visita? Doncs crec que el que he intentat sintetitzar al principi, fer-nos presents, fer present aquesta confraria tan antiga a Roma, tan catalana i tan devota de la Mare de Déu. Aplegar-nos, jo sempre dic, potser estic equivocada, que aplegar-nos ja és suficient. Quan de vegades em pregunten de la Setmana de la Creació i què feu? Mira, només veure el presbiteri 30 confessions diferents ja és suficient.
És fantàstic.
Llavors, ser capaç d'aplegar-se amb una finalitat comuna ja és un gran primer pas.
Hi haurà el cardenal Joan Josep Omella, altres bisbes de Catalunya, la comunitat benedictina de Montserrat, si no tota, bona part, no?
Bona part, segur.
Sí, sí, a l'abat de Montserrat. Part, sí. I bé, esperem que aquesta audiència amb el papa demà al matí n'esperem molt, ja ens explicareu.
Ja us ho explicarem.
I altres activitats fins dilluns al matí a Roma amb molts catalans cristians. Moltes gràcies, Àngels Arrabal, membre del Secretariat d'Ecumenisme, entre altres serveis a l'Església, a l'Arxidiòcesi de Barcelona, i gràcies també a Miquel Bonet, religiós dels clergues regulars teatins a Barcelona. Mallorquí, se li nota, però a Barcelona fa molts anys, suposo, no ja?
Sí, sí, sí.
Que vagi molt bé. Adéu-siau a tots dos.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Hi eres des del principi, abans de l'eternitat. Em coneixes des de l'inici, descanso en tu.
Compartim amb vosaltres avui el tema musical Aquí em tens, del grup worship.cat, interpretat com sentiu en català. Ens ajuda a preparar-nos per interioritzar el missatge de conversió que Jesús ens ofereix aquest diumenge, el 26è durant l'any, a l'Evangeli.
Els meus pecats, descanso.
Algunes notícies breument ressonen les paraules del cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, el dia de la Mercè, la missa pontifical de la Mare de Déu a la Basílica de la Patrona de Barcelona. En l'homilia, el cardenal va reivindicar la virtut d'escoltar com una oportunitat per als cristians. També va fer una crida als creients perquè no tinguin por i perquè practiquin l'amor, ajudats per la Mare de Déu davant d'un món, va afegir, que sembla que fomenti l'enfrontament. L'ofici solemne va comptar amb la participació de moltes autoritats civils, també amb l'alcalde Jaume Collboni i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, també amb autoritats militars i d'entitats de l'Església i de la societat civil. Càritas Diocesana de Barcelona ha acompanyat 819 persones per regularitzar la seva situació administrativa el 2022. 51 d'elles han pogut regularitzar aquesta situació. S'han donat a conèixer aquestes i altres xifres la setmana passada, durant una jornada celebrada al Palau Macaya de Barcelona i titulada Irregularitat i ocupació, un binomi possible. Precisament és notícia també Càritas Barcelona perquè divendres passat va donar a conèixer el relleu en la direcció després que deixa aquest servei Salvador Busquets. I ja s'ha col·locat des de la setmana passada, d'una banda, la darrera peça escultòrica de la Torre de l'Evangelista Mateu, de la Basílica de la Sagrada Família, amb l'escultura de la figura humana, i s'ha col·locat també la coronació de la Torre de l'Evangelista Joan, amb la figura de l'àguila. Amb aquesta actuació, doncs ja finalitzen les torres dels evangelistes. Recordem que hi haurà el 12 de novembre una missa de benedicció que marcarà l'inici de les il·luminacions de les quatre torres que perdurarà fins al Nadal. I finalment us comentem que la Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa rebrà aquest diumenge el seu nou rector, Carles Cauana, que ha estat nomenat per substituir Fidel Catalán, que passa a assumir altres responsabilitats en aquest bisbat i també la rectoria d'una parròquia més petita. També coincidint amb aquest moment, es presentarà el projecte Emunà, una iniciativa de Càritas Diocesana de Terrassa i de la Delegació de Joventut per impulsar el voluntariat jove i la coordinació de la pastoral juvenil amb l'acció caritativa de l'Església. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Bona festa demà de la Mare de Déu del Roser. Tornem el proper divendres. També felicitats a les Pilars pel Pilar aquesta setmana vinent. Tornem a 2:15 a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adéu-siau. Totalment senyor.